Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una. Us parla Arnau Vilà. La Policia Nacional ha detingut 34 ciutadans estrangers a Rubí, Terrassa i Sant Cugat que acumulaven 67 antecedents policials, principalment per delictes contra el patrimoni i per vulneració de drets de ciutadans estrangers. Ens explica la Núria García des de Ràdio Sabadell.
Els arrestos s'han fet en el marc d'una desena d'operatius que la Policia Nacional ha fet conjuntament amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Terrassa i també en col·laboració amb la Inspecció de Treball. En total s'han identificat prop de 450 persones, de les quals 34 han quedat detingudes. La Policia Nacional ha incoat un expedient d'expulsió de l'Estat contra elles en considerar que es tracta de delinqüents multireincidents que generaven inseguretat per les zones on es movien. En el marc de les diferents operacions, també s'han decomissat armes i droga.
I les obres del túnel de Roda de Barà entren a la fase final. Ara s'estan acabant d'impermeabilitzar les parets i la setmana vinent ja es començaran a posar les noves vies i la catenària. Serà la darrera fase d'uns treballs que van començar l'1 d'octubre i que han obligat a tallar totalment la circulació de trens entre Tarragona i Sant Vicenç. Es manté la previsió per poder restablir el trànsit el 3 de març. I ens amplia la informació l'Anna Plaza d'Ona la Torre.
En una visita d'obres amb la premsa, els responsables de DIF han afirmat que els treballs estan seguint el calendari previst. En el cas del túnel ja s'ha executat un 70% i la setmana que ve es començaran a instal·lar les vies. Pel que fa a les obres per implantar el tercer carril entre Tarragona i Sant Vicenç, s'ha arribat al 90%. Luis Fernando Fernández, que és cap d'infraestructures de DIF i responsable de les obres, ha assegurat que esperen complir el calendari i restablir circulació el 3 de març.
Pero lo que es entre Tarragona y San Vicente de Calders debería quedar todo finalizado el 3 de marzo o, podemos tener que acometer pequeños remates que se pueden hacer en las bandas de mantenimiento normales que tiene ADIF para la infraestructura. Donde sí que continúan los trabajos en San Vicente de Calders. San Vicente de Calders sí que continuamos, no finalizamos el 3 de marzo, seguimos.
El terreny del túnel de Roda de Barà s'ha rebaixat 1,5 metres per guanyar en altura i que hi puguin arribar a passar trens de mercaderies de més de 5 metres d'alt. Les noves instal·lacions també permetran guanyar en fiabilitat i eliminar la limitació de velocitat que hi havia.
I tragèdia mortal a Subirats, a l'Alt Penedès, on un menor ha mort durant la tarda d'aquest dimarts passat després que li caigués una porteria de futbol a sobre. Segons ha explicat Ràdio Televisió de Vilafranca, la víctima mortal hauria estat colpejada per l'estructura que no estaria adequadament fixada. L'Ajuntament ha declarat 3 dies de dol i ha realitzat a les 12 un minut de silenci.
Notícies en xarxa.
I bon dimecres 15 de gener de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 15 de gener, dia de copes, començant per la Copa del Rei de Futbol. El Barça juga avui contra el Betis el bitllet per als quarts de final, en una eliminatòria partit únic que jugarà a Montjuïc. En futbol sala també avui i també el Barça ha conegut el seu rival per als quarts de final, serà el Jaén, i també s'han sortejat avui els quadres de les Copes del Rei i de la Reina d'Hoquei i Herba, amb 4 equips catalans en cadascuna de les competicions. Tots aquí expliquem els emparellaments d'aquesta competició que jugarà a finals de març al Club Egara de Terrassa. Tot seguit, com dèiem, us ho expliquem. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, el Barça juga avui la classificació per als quarts de final de la Copa del Rei.
Els blaugranes, l'únic català viu a la competició, rep el Betis a partir de les 9 del vespre a Montjuïc en una eliminatòria a partit únic. El conjunt de Hansi Flick hi arriba amb molta moral, només 3 dies després de guanyar la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid. però no podran comptar ni amb Szczęsny, sancionat a la porteria, ni amb Íñigo Martínez, amb una lesió muscular a la defensa. Tampoc no ha entrat a la convocatòria Ansu Fati, que ja va veure des de la graderia els dos partits de la Supercopa.
Veurem què passa amb Ansu Fati i si és una possible sortida en aquest mateix mercat d'hivern. Tot seguit en parlem. Ja tenim un equip classificat per als quarts de final d'aquesta Copa del Rei.
El València, cue de la primera edició, va superar ahir a l'Ourense de Primera Federació per 0-2 i avança ronda. Avui, a banda del Barça-Betis, també jugaran el Pontevedra-Getafe, l'Almeria-Leganés i l'Elx Atlètic de Madrid. Demà es completarà aquesta ronda de 8 anys amb l'Atlètic Club de Bilbao-Osasuna, el Real Societat-Rayo Vallecano i el Real Madrid-Celta.
Ja no hi són en aquesta Copa ni el Girona ni l'Espanyol, que ahir va presentar la seva segona incorporació en aquest mercat d'hivern.
Es tracta del davanter andalús Roberto Fernández, que arriba cedit de l'Sporting de Braga portuguès, on no ha gaudit de massa minuts per aportar gol a l'equip perico. Roberto Fernández, que ha signat amb l'Espanyol fins a final de temporada, va destacar l'any passat al Màlaga, el qual ja va ajudar amb 20 gols a aconseguir l'ascens a segona divisió. També va passar una temporada pel Barça Atlètic.
El davanter podria debutar ja divendres, aquest mateix divendres, en el partit que obre la 20a jornada de Lliga, partit vital per al conjunt perico contra el Valladolid. I a casa nostra avui es disputen dos partits de Copa Catalunya dels vuitens de final de la competició, també a partit únic.
A partir de les 7 de la tarda s'enfrontarà el Cerdanyola, cué del grup 5 de la Tercera Federació, i el Nàstic de Tarragona de Primera Federació, que ja comptarà, a diferència que en la ronda anterior, amb jugadors del primer equip. A les 8, derbi vallesà entre Terrassa i Sabadell, dos equips que arriben en dinàmiques molt diferents, amb els agarencs mirant amunt i els arraquinats havent destituït fa només dos dies l'entrenador, David Català. Aquest Terrassa-Sabadell es podrà veure en directe a la xarxa Més.
A partir de les 8, com dèiem, els dos equips que passin s'enfrontaran als quarts de final els dos conjunts adscrits a la Federació Catalana que l'any passat jugaven a segona divisió, l'Espanyol i l'Andorra. En bàsquet, el Barça comença avui una setmana clau de la temporada.
En el primer dels tres partits consecutius al Palau Blaugrana, l'equip de Joan Peñarroya rep avui el vigent campió de l'Eurolliga, el Panathinaikos, a partir dels quarts de 9 del vespre. Divendres els blaugranes rebran l'Efes d'Istanbul i diumenge CaixaBank contra el Bilbao Basket, un partit d'ACB que el Barça necessita guanyar per classificar-se per a la Copa del Rei.
Qui ja ha fet la feina serà la Copa del Rei, és la Penya, que avui afronta també un partit importantíssim per seguir viu a Europa.
Els verd i negres visiten aquest vespre precisament la seu de la Copa, la pista del Gran Canària, per jugar la desena jornada de l'Eurocup masculina. El Joventut necessita guanyar els 4 partits que li queden d'aquesta primera fase per classificar-se per als play-offs. El d'avui començarà a les 9 del vespre, hora catalana.
I un últim punt de bàsquet, el Manresa, proper rival de la Penya, per cert, dissabte, ha reforçat el seu joc interior.
Els del Baix es van anunciar ahir la incorporació del pivot tortosell Jaume Sorolla, procedent del bàsquet Girona. Sorolla, que no havia tingut minuts a Girona des de l'arribada de Moncho Fernández, signa fins a final de temporada pel quadre de Diego Ocampo.
En futbol sala aquest mateix migdia s'ha fet el sorteig als quarts de final de la Copa del Rei, que també té un únic representant català.
El Barça jugarà la classificació per a la Final Four a la pista del Jaén, en una eliminatòria dels quarts que també s'ha partit únic. La resta d'emparellaments seran Valdepeñas Movistar Inter, el Saladeu Saragossa Palma i el Peñíscola Cartagena. El conjunt blaugrana afronta aquest cap de setmana la Supercopa d'Espanya amb les semis contra el Cartagena.
En hoquei patins, el Vilassana guanya la pista del Palau i iguala encara més l'apartada de l'hoquei lliga femenina.
Triomf per 1-2 de les del Pla d'Urgell, que empaten a punts amb el Palau al capdavant de la classificació. El Telecable Gijón es podria situar avui mateix líder en solitari si puntua contra el penúltim classificat, el Ratxoi Gallec. També avui es juguen dos partits més d'aquesta dotzena jornada d'hoquei lliga femenina, el Fraga Patiu-Guiclú Sant Cugat a les 8 i el Manlleu Vigues i Riells a les 9.
I en hoquei herba, aquell mateix matí, també s'ha fet el sorteig a les Copes del Rei i de la Reina, que es disputaran al Club Egara Terrassa entre el 28 i el 30 de març.
Amb 4 equips catalans a cada competició, a la Copa de la Reina, el júnior Sant Cugatenc s'enfrontarà al Sanse Complutense al primer partit de quarts. A la mateixa banda del quadre, a partidars per començar amb el vigent campió, el Club de Campo i el Polo. Els altres dos partits de quarts, l'anfitrió, el Club Egara, s'enfrontarà al Tauriente Canari, mentre que l'Atlètic de Terrassa es veurà les cares amb la Reial Societat. I a la Copa del Rei, derbi egarenc per començar entre l'Atlètic Terrassa i Egara, i derbi barceloní després entre el Barça i el vigent campió, el Polo. A l'altra banda del quadre, el júnior jugarà els quarts contra el Club de Campo, mentre que el Club Deportiu Terrassa s'enfrontarà al tenis.
I un últim apunt, precisament en tenis, ara mateix, de fet, fa pocs minuts que acaba d'acabar el partit de Paula Badosa a l'Open d'Austràlia contra la jugadora local Tania Gibson. Ha guanyat fàcil Badosa, 2-7-0, el primer per 6-1 i el segon per 6-0.
I també en aquest quadre, però de dobles masculí, el barceloní Marcel Granollers i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, jugaran finalment aquesta matinada que ve contra els alemanys Neichter i Wallner.
Dimecres 15 de gener, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. El Barça torna a escena aquest vespre amb un altre partit a caixa o faixa, només 3 dies després de proclamar-se campió de la Supercopa a l'Aràbia Saudita, golejant el Madrid. El conjunt de Hansi Flick rep avui a Montjuïc el Betis en l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei, que és a partit únic. Ahir va comparèixer el tècnic alemany en roda de premsa i va parlar poc del partit d'avui, tenint en compte que veníem de 2 hores de roda de premsa del president Joan Laporta sobre la gestió amb el cas Olmo i Pau Víctor i les seves inscripcions. Això sí, Flick va assegurar que confiava en el club i que l'equip s'havia de centrar en tornar a guanyar.
I have the confidence and I believe in the club. It's always like this.
Tinc confiança i crec en el club. Sempre ha estat així. Ens hem de centrar en les coses que podem canviar, en el terreny de joc, en els entrenaments, en els partits, i crec que ho hem fet molt bé. En la represa, després d'una aturada, sempre hem d'estar especialment concentrats. Ho hem de demostrar un altre cop. Després de la gran victòria contra el Real Madrid, hem de demostrar que som forts. És el més important.
That we want to win. This is the most important thing.
Per al partit d'avui, Flick té la baixa de la porteria de Szczesny, sancionat per l'expulsió de diumenge a la final de la Supercopa. No ha entrat a la convocatòria, atenció, Ansu Fati, que tampoc no va seure a la banqueta en els dos partits de Supercopa. Tampoc no hi serà Íñigo Martínez, que va patir una lesió muscular també diumenge i s'estarà de baixa un mes. Ni tampoc Christensen, que encara no ha debutat aquesta temporada i podria fer-ho ja dissabte, segons va confirmar ahir Flick en el partit de Lliga contra el Getafe. Per tant, té molts números a jugar aquest vespre Ronald Araujo, del qual es rumoreja que també podria marxar del Barça, que en aquest mateix mercat d'hivern. Flick en parlava així.
He's a player of Barcelona and nothing changed. And of course I'm...
És jugador del Barça i no ha canviat res. Per descomptat, no estem contents per la lesió de l'Íñigo, perquè és un jugador fantàstic, és un líder i ho estava fent increïblement bé. Però seran només 4 setmanes i, com ja vam poder veure, contra el Madrid, el Ronald ha tornat. Va jugar molt bé i això és el que esperem d'ell, perquè és un central fantàstic, un dels millors, i també és un líder, tal com va demostrar el diumenge.
I parlant de renovacions, també li van preguntar a l'entrenador alemany per la seva possible ampliació de contracte, tenint en compte que va signar per 2 temporades i, per tant, encara li queda un any i mig. Flick va respondre així.
No penso en això, perquè sé que al futbol les coses van molt ràpid i poden canviar molt. S'ha de mirar a final de temporada, però sí que puc dir que em sento molt bé aquí. M'agrada treballar al Barça treballant en aquest equip. Tinc un any i mig de contracte i és molt de temps per un entrenador.
It's a long time for a coach.
Aquest vespre a les 9 aquest Barça-Betis, de vuitens a final de la Copa del Rei, eliminatòria de partit únic, on deien que ja va arrencar ahir al vespre en la victòria del València, 0-2 al camp de l'Ourense de Primera Federació. El conjunt txec ho és a la Lliga, que es converteix en el primer quart finalista d'aquesta Copa. També avui, a banda del Barça-Betis, es jugaran el Pontevedra, Getafe, l'Almeria-Leganés i l'Elx Atlètic de Madrid. Demà es completarà aquesta ronda de vuitens amb l'Atlètic Club de Bilbao, Osasuna, el Real Societat Rayo Vallecano i el Real Madrid Celta de Vigo. Ja hi ha, no hi és en aquesta Copa ni el Girona ni l'Espanyol, que ahir va presentar la seva segona incorporació en aquest mercat d'hivern. Es tracta del davanter andalús Roberto Fernández, que arriba cedit de l'Sporting de Braga portuguès, on no ha gaudit de massa minuts per aportar gol a l'equip perico. En declaracions als mitjans del club, assegurava tenir moltes ganes de posar-s'hi.
Con las ganas de afrontar este reto, con una ilusión y con muchas ganas de poder ayudar al equipo. El sueño y el reto de todo jugador es jugar en primera división, sobre todo de España. Y la verdad que es un bonito reto para mí, que lo afronto con muchas ganas. Voy a darlo todo por ayudar al equipo. Al final son 5 meses lo que tengo que dejar cada día, la piel en el campo y lo que pueda aportar al equipo, bienvenido sea.
Roberto Fernández, que ha signat fins a final de temporada, va destacar l'any passat al Màlaga, el qual va ajudar amb 20 gols a aconseguir l'ascens a segona divisió. També va passar una temporada al Barça Atlètic. El davanter nascut a Còrdoba s'ha entrenat avui per primera vegada amb els seus nous companys i ja podria debutar aquest mateix divendres en el partit que obre la 20a jornada de Lliga contra el Valladolid. Partit vital per al conjunt perico, que ha llançat una promoció per als socis i sòcies per omplir l'RCD Stadium. El Girona rebrà també dissabte a les 2 al Sevilla Montilivi i el Barça, com deien, jugarà a Getafe també dissabte a les 9 del vespre. Per cert, en clau Girona, ahir el president del Figeli va parlar en una entrevista a Televisió Girona del projecte del nou estadi del club. L'escoltem.
Estem treballant per presentar en breu temps el projecte del nou estadi a la gent i a l'afició. No sé quan serà, estem encara en un procés d'uns quants mesos de preparar tot aquest projecte i sentar les bases de tot el que ha de ser el nou estadi. si classifiques l'any que ve per la Champions no hi ha temps de fer un estadi, perquè fer un nou estadi hem de plantejar, entre altres coses, com competirem mentre s'està construint, si es construeix en el mateix lloc. Estem en aquest procés de decisió, de prendre la millor decisió, que tothom pugui tenir lloc a l'estadi, en garanties, i intentarem prendre la millor decisió pel Girona.
N'estarem pendents d'aquesta decisió del nou projecte de l'estadi del Girona, ja sigui a Montilivi o en una altra ubicació. Més futbol, també juguen els dos partits de vuitens de final de Copa de Catalunya. Avui, previs a que entrin ja els dos equips de la Federació Catalana que l'any passat jugaven a segona divisió, l'Espanyol i l'Andorra, a partir de les 7 de la tarda avui s'enfrontaran al Cerdanyola, que ara mateix cué del grup 5 de tercera federació, i el Nàstic de Tarragona, que al contrari que a l'eliminatòria anterior, avui sí que farà jugar futbolistes del primer equip a la part de la primera federació. I una hora més tard, a les 8, derbi vallesà entre Terrassa i Sabadell, que es podrà veure més en directe a la xarxa Més. Dos equips que arriben en dinàmiques molt diferents. Els agrencs es troben en un bon moment, van començar l'any amb victòria a Elx i ja voregen la zona de play-off. Només un punt més té el Sabadell, que acumula 7 jornades consecutives sense guanyar i acaba de fer fora l'entrenador David Català. Avui dirigirà el conjunt arlequinat el tècnic del filial, Conrad García. La prèvia d'aquest Terrassa-Sabadell des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
L'estadi olímpic de Terrassa tornarà a ser escenari del derbi vallesà, després de prop de 15 anys sense fer-ho. Recordem que l'últim precedent va ser, curiosament, també a la Copa Catalunya, amb victòria sabadellenca per 0-1 amb gol de Florian. Un Sabadell que arriba amb la novetat a la banqueta després de la destitució de David Català, i això fa que l'equip de Víctor Bravo encara posi més atenció a aquest partit, més tenint en compte aquesta situació. S'espera molt bon ambient a l'estadi olímpic, tot i el fred, i és que s'han venut més de 1.000 entrades de manera anticipada. Escoltem a Víctor Bravo, entrenador del Terrassa Futbol Club, parlant sobre el derbi vallesà.
Sí, la mejor de las situaciones, van a jugar los menos habituales, creo que se lo merecen porque bueno, en este equipo hay mucho nivel, del primero al último, y bueno, vamos a competirles bien, es una fiesta en el Olympic de Terrassa. Y bueno, esperamos que venga la afición y que disfruten de un buen partido.
Un conjunt agarenc que té novetats en quant a la plantilla. Adai Iglesias causa en baixa i el fins ara jugador del filial, Carles Gómez, tindrà fitxa del primer equip. Com dèiem, a les 8 de la tarda, aquest derbi vallesà entre el Terrassa Futbol Club i el Centre d'Esport Sabadell.
Parlem ara de bàsquet. El Barça juga aquest vespre el primer dels tres partits importants que té en aquests propers 5 dies, tots tres al Palau Blaugrana. El primer és ni més ni menys que contra el vigent campió de l'Eurolliga, el Panathinaikos, aquest vespre a 8:45, i tot i que les urgències pels blaugranes són a l'ACB, tampoc no es poden despistar a la competició europea si es volen mantenir en zona de play-off. Escoltem l'entrenador del Barça, Joan Peñarroya.
Primera setmana que juguem tres partits seguits com a locals, i setmana de grans partits, és evident, però bueno, nosaltres, com al llarg de la temporada, només podem focalitzar el tema en el partit d'un Panathinaikos, que és el vigent campió, que és un equip que està de la classificació, que és un equip jugadors importantíssims, i bueno, una setmana en la qual tenim ganes de que la nostra gent disfruti al Palau, no? I demà és un bon dia perquè la gent estigui amb l'equip i sobretot perquè l'equip li doni motius a la nostra gent per gaudir d'un bon partit, sapiguem de la dificultat del rival.
Avui a 8:45 del vespre aquest Barça-Panathinaikos. Els grecs són ara mateix segons a la classificació amb 13 victòries, dues menys que Olympiacos, que això sí, ha jugat un partit més. El Barça es troba en novena posició, això sí, només dues victòries del Panathinaikos. I en només 48 hores, divendres, l'equip de Peñarroya rebrà l'Efes d'Istanbul, que està fora de les places de play-off ara mateix i necessita sumar, tot plegat abans del duel, la cara ho creu, contra el Bilbao Basket de Jaume Ponsarnau, en aquest cas diumenge a les 6 de la tarda, partit de CB, que el Barça necessita guanyar, si vols, a la Copa del Rei de Gran Canària. Qui ja té la feina feta per ser a la Copa és la Penya, que podria ser fins i tot cap de sèrie si guanya aquest acabé el Nou Congost contra un Manresa que també té moltes opcions de ser a la Copa, fins i tot perdent, i que ahir va anunciar un nou fitxatge, el pivot tortosí Jaume Sorolla, que deixa Girona i reforçarà la pintura manresana. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Sorolla, de 27 anys i 2,11 metres d'alçada, és nascut a Roquetes, a Tarragona. Té experiència a la Lliga Endesa, on ha jugat amb el Bàsquet Girona. Aquest curs ha disputat 7 partits amb una mitjana superior als 7 minuts i mig per partit amb el conjunt gironí. Xevi Pujol, director esportiu del Baxi Manresa, explicava per què han optat per Sorolla per reforçar el joc interior.
Valorem molt positivament que el Jaume doncs, té experiència a la Lliga, coneix el Diego per haver treballat junts fa uns anys i també doncs, sap situar el mapa del bàsquet Manresa i això és molt important, ja que sap perfectament com entrenem, com juguem, quina és la nostra identitat i el que li demanarem, no? I com que també el coneixem molt bé, doncs també sabem el que li podem demanar.
El fitxatge del pivot suposa el primer reforç de l'any del Baxi Manresa, que busca apuntalar així el seu joc interior sota la direcció de Diego Campo. Sorolla destaca per la seva envergadura, experiència i coneixement de la Lliga, característiques que poden ser clau en el rendiment de l'equip en els pròxims mesos.
Gràcies, Jordi. Tornant a la competició europea, per cert, avui també juga la penya, que si la gran dinàmica de les últimes setmanes a la CB li ha servit per estar en una molt bona posició, el mal inici a l'Eurocup converteix el partit d'avui en la desena jornada en una encaixa o faixa per seguir tenint opcions a la competició. Els verdinegres visiten precisament la seu de la Copa del Rei aquest vespre per enfrontar-se al Gran Canària, segon classificat del grup a l'Eurocup, i ho fan ja sense xarxa. Només queden 4 jornades d'aquesta primera fase i la penya ha sumat 2 victòries menys que el Wolves lituà, el primer equip que es classificaria ara mateix pels play-offs. Escoltem el tècnic de la penya, Dani Miret.
Nosaltres ara tenim una situació competitiva difícil perquè no tenim marge de poder cometre un error i hem d'encarar el partit amb una mentalitat molt bona perquè realment doncs, només podem pensar en aquest partit, no? No podem pensar més enllà. Sabem que haurem de fer molt bé i que són un equip doncs, que m'han demostrat moltes vegades el caràcter que tenen, un rival de molt de prestigi.
Avui a les 9 del vespre, hora catalana, aquest Gran Canària Joventut, partit vital per a la penya, si vol seguir viu a l'Eurocup masculina. I en handbol, avui el CAC Granollers tanca la primera volta a la Lliga Guerreres, rebent el Palau d'Esports al Valladolid. Les vallesanes, que són vuitenes i tenen encara un partit pendent, s'enfronten al rival que tenen just per sobre la classificació i que ha de guanyar superarien. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
L'entrenador Robert Cuesta opina que l'equip rival juga molt bé les transicions i té jugadores perilloses, desequilibrants i determinants en les seves posicions i cal estar vigilants. Les jugadores del CAC7 afronten el partit amb bones sensacions, ja que l'últim maig contra el Superamara Vera Vera van mostrar una gran competitivitat, tot i perdre. El tècnic granollerí espera un bon suport de l'afició avui a 8:45 del vespre al Palau d'Esports.
Són dos punts molt importants per nosaltres. Som conscients que és una hora complicada, un dimecres, però necessitem el màxim suport de la nostra afició, ja que és un partit molt complicat per nosaltres. És un equip que juga molt bé les transicions, sobretot de la defensa a l'atac, ho fan molt i molt bé. I aquí haurem d'estar molt, molt atentes. No? Nosaltres hem de seguir en la nostra línia ascendent, hem de seguir centrar-nos en nosaltres, centrar-nos en el nostre joc.
L'Aula Valladolid, el rival, arriba amb un punt d'avantatge sobre el CAC Sec Granollers.
Gràcies, Elisenda. I en hoquei patins, el partit d'ahir entre els dos grans de l'hoquei Lliga Femenina, Palau i la Sana, se'l van acabar enduent les del Pla d'Urgell per un ajustat 1-2. Els dos equips van començar amb molt respecte protegint-se en defensa. De fet, la millor del partit va ser la portera de la Vilassana, Anna Salvat, que va salvar els 3 punts aturant un penal a la recta final. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La derrota del cap de setmana contra el Telecable a casa pràcticament obligava el Vilassana a guanyar la pista del Palau de Plegamans i no volia començar a despenjar-se de la primera posició de l'hoquei Lliga Femenina. La igualtat que hi ha entre Palau, Telecable, Vilassana i Fraga porta que en els enfrontaments entre aquests 4 equips l'atenció i sigui sempre present. Tot i que no va ser el millor partit de res del Pla d'Urgell, el Vilassana va agafar-se a una bona defensa i a una gran actuació de la jove portera Anna Salvat per endur-se la victòria. Els dos equips volien minimitzar al màxim els errors i prendre el mínim de riscos possibles. Això va dur a un inici equilibrat i on el Vilassana i Salvat van aconseguir frenar les embranzides locals i fer la primera meitat una de 100 gols. Ja era el segon acte, el guió es va mantenir fins al minut 30, quan Luchi Agudo finalitzava una bona jugada de Jimena Gómez per obrir la llauna i situar el 0-1. L'alegria visitant va durar 2 minuts i és que tot i que Dai Silva hagués pogut col·locar el 0-2, va ser Elsa Salvanyà qui igualava el Lluminós a un gol. A partir d'aquí el partit es va trencar més, amb dos equips arribaven a l'altra porteria i va ser el Vilassana qui es va endur la recompensa del gol i de la victòria. Al minut 39 amb l'encert de Dai Silva, les visitants van sobreviure els 10 minuts restants i es van endur 3 punts importants, tal com ens deia l'entrenador del Vilassana, Lluís Rodero.
Sí, creiem que és una gran victòria, una victòria molt, molt soferta per part de tot l'equip. Crec que no vam fer una bona primera part i l'equip ens va tenir tancat, però vam saber patir. Una gran actuació de la portera i defensivament també vam saber patir-ho. I la segona part crec que després de, del descans vam poder corregir coses, vam millorar, tot i no fer, com he dit, el millor partit, i vam aconseguir els tres punts que eren importants després de perdre dissabte a casa amb el Telecable.
Ara el Vilassar empata 30 punts en el Palau de Plegamans i el Telecable de Gijón. Ara bé, aquestes últimes juguen avui a casa contra el Raxó. I a 3 punts hi trobem el Fraga, equip que també juga avui a casa contra el Sant Cugat.
Gràcies, Sergi. La prèvia d'aquest partit precisament entre el Sant Cugat i el Fraga des de Cugat Mèdia. Joan Garcia, bon dia.
Molt bon dia, Martí. L'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat Femení té un partit important aquest vespre a les 8 a la pista del Fraga, maig corresponent a la jornada 12 de l'Hockey Lliga. Les santcugatenques ocupen la setena plaça i tenen moltes possibilitats de classificar-se per a la Copa de la Reina quan falten dues jornades per acabar la primera volta de campionat. Les locals són quartes i un dels millors equips de la categoria. Tot i així, l'equip de Borja Ferrer arriba a la cita després de superar contundentment 4-0 el Vigas i Riells a la darrera jornada. Escoltem el que diu el tècnic Borja Ferrer sobre la dificultat de guanyar en una pista tan complicada com és la del Fraga.
Fraga és una pista complicada, de les més complicades de la Lliga, i nosaltres doncs anem amb mentalitat de ser molt valentes, amb ganes de competir i òbviament sumar el màxim que puguem.
El partit aquest vespre, a partir de les 8, Fraga, Oxigen, Patiu, que Club Sant Cugat Femení.
Gràcies, Joan. També avui, però a les 9, es disputa el Manlleu, Vigas i Riells. A més, el Telecable, Gijón, Raixó i Gallec, el penúltim classificat, que de guanyar les asturianes se situarien líders en solitari. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Joan Miquel Fernández del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your two colors.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bon dia i bon dimecres, 15 de gener de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 15 de gener, avui el Barça juga el primer partit després d'aconseguir diumenge el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid. Els blaugranes ja juguen a partit únic a Montjuïc la classificació per als quarts de final de la Copa del Rei contra el Betis. Avui en farem la prèvia, però no només parlarem de futbol, també de bàsquet, amb Eurolliga i Eurocup, hoquei patins, hoquei herba, futbol sala i fins i tot tenis taula. Tot això avui l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota la qualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, el Barça juga avui la classificació per als quarts de final de la Copa del Rei.
Els blaugranes, l'únic equip català viu a la competició, reben el Betis a partir de les 9 del vespre a Montjuïc, en una eliminatòria a partit únic. El conjunt de Hansi Flick hi arriba amb la moral alta, només 3 dies després de guanyar la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid, però no podran comptar ni amb Chesney, sancionat a la porteria, ni amb Íñigo Martínez, amb una lesió muscular a la defensa. Tampoc no ha entrat a la convocatòria Ansu Fati, que ja va veure des de la graderia els dos partits de la Supercopa.
Ja tenim un equip classificat per als quarts de final d'aquesta Copa del Rei.
Doncs així és. El València, cué de la primera divisió, va superar ahir l'Ourense de primera federació per 0-2 i avança ronda. Avui, a banda del Barça-Betis, també jugaran el Pontevedra-Getafe, l'Almeria-Leganés i l'Els Atlètic de Madrid. Demà es completarà aquesta ronda de vuitens amb l'Atlètic Club de Bilbao-Sassuna, el Real Societat-Rayo Vallecano i el Real Madrid-Celta.
Ja no hi són en aquesta Copa ni el Girona ni l'Espanyol, que ahir va presentar la seva segona incorporació en aquest mercat d'hivern.
Es tracta del davanter andalús Roberto Fernández, que arriba cedit a l'Sporting de Braga portuguès, on no ha gaudit de massa minuts per aportar gol a l'equip perico. Roberto Fernández, que ha signat amb l'Espanyol fins a final de temporada, va destacar l'any passat al Màlaga, el qual va ajudar amb 20 gols a aconseguir l'ascens a segona divisió. També va passar una temporada per Barça Atlètic.
El davanter, que podria debutar aquest mateix divendres en el partit que obre la 20a jornada de Lliga, partit vital per al conjunt perico contra el Valladolid, ara mateix en la lluita per la permanència. I a casa nostra, avui es disputen dos partits de Copa Catalunya dels vuitens de final de competició, que també són a partit únic.
A partir de les 7 de la tarda s'enfrontarà el Cerdanyola, cué del grup 5 de la tercera federació, i el Nàstic de Tarragona de primera federació, que ja comptarà, a diferència que en la ronda anterior, amb jugadors del primer equip. I a les 8, derbi ballassà entre Terrassa i Sabadell, dos equips que arriben dinàmiques molt diferents, amb els agarencs mirant amunt i els arlequinats havent destituït fa només dos dies l'entrenador David Català. Aquest Terrassa-Sabadell es podrà veure en directe a la xarxa Més.
A partir de les 8 del vespre, a la plataforma de streaming, els dos equips que passin s'enfrontaran als quarts de final els dos conjunts adscrits a la Federació Catalana, que l'any passat jugaven a segona divisió, l'Espanyol i l'Andorra. En bàsquet, el Barça comença avui una setmana clau de la temporada.
En el primer dels tres partits consecutius al Palau Blaugrana, l'equip de Joan Peñarroya rep avui el vigent campió de l'Eurolliga, el Panathinaikos, a partir de 8:45 del vespre. Divendres els blaugranes rebran l'Efes d'Istanbul i diumenge a Caixa o Faixa contra el Bilbao Basket, un partit ACB que el Barça necessita guanyar per classificar-se per a la Copa del Rei.
Qui ja ha fet la feina serà la Copa del Rei, és la penya, que avui mateix també enfronta un partit importantíssim per seguir viu a Europa.
Els verdinegres visiten aquest vespre precisament la seu de la Copa, la pista al Gran Canària, per jugar la desena jornada de l'Eurocup masculina. El Joventut necessita guanyar els quatre partits que li queden d'aquesta primera fase per classificar-se per als play-offs. El d'avui començarà a les 9 del vespre, hora catalana.
I un dia punt de bàsquet, el Manresa, proper rival de la penya aquest dissabte, ha reforçat el seu joc interior.
Els del Baix es van anunciar ahir la incorporació del pivot tortosí Jaume Sorolla, procedent del bàsquet Girona. Sorolla, que no havia tingut massa minuts a Girona des de l'arribada de Moncho Fernández, signa fins a final de temporada pel quadre de Diego Campo.
En futbol sala aquest mateix migdia s'ha fet el sorteig als quarts de final de la Copa del Rei, amb també un únic representant català.
El Barça jugarà la classificació per a la Final Four a la pista al Jaén, en una eliminatòria de quarts que també és a partit únic. La resta d'emparellaments seran Valdepeñas Movistar Inter, el Sala 10 Saragossa a Palma i el Peñíscola Cartagena. El conjunt blaugrana afronta aquest cap de setmana la Supercopa d'Espanya amb les semifinals contra el Cartagena.
En hoquei patins, el Vilassana guanya la pista del Palau, igual encara més la part alta de l'hoquei lliga femenina.
Doncs sí, després d'aquest triomf per 1-2 de les del Pla d'Urgell, que empaten a punts amb el Palau al capdavant de la classificació, es comprimeix encara més. El Telecable Gijón es podria situar avui mateix líder en solitari si puntua contra el penúltim classificat, el Rajoy Gallec. També avui es juguen dos partits més d'aquesta dotzena jornada d'hoquei Lliga femenina. El Fraga, Oxigen, Pati Hoquei Club Sant Cugat femení a les 8 i el Manlleu Bigues i Riells a les 9.
I en hoquei herba, no deixem les TIC, aquest matí també s'ha fet el sorteig de les Copes del Rei i de la Reina, que es disputaran al Club Egara Terrassa entre el 28 i el 30 de març.
En quatre equips catalans a cada competició, a la Copa de la Reina, el júnior Sant Cugatenc s'enfrontarà al Sanse Complutense al primer partit de quarts. A la mateixa banda del quadre, partidars per començar entre vigent campió, el Club de Campo i el Polo. Els altres dos partits de quarts, l'anfitrió, el Club Egara, s'enfrontarà al Tauriente Canari, mentre que l'Atlètic Terrassa es veurà les cares amb la Reial Societat. I a la Copa del Rei, derbi egarenc per començar entre l'Atlètic i Egara. I derbi barceloní, després entre el Barça i el vigent campió, el Polo. A l'altra banda del quadre, el júnior jugarà els quarts contra el Club de Campo, mentre que el Club Deportiu Terrassa s'enfrontarà al tenis.
I un últim punt en tenis, precisament, Paula Badosa ja és a la tercera ronda de l'Open d'Austràlia, el primer gran slam de la temporada, que avui mateix ha guanyat a la jugadora local Talia Gibson en dos sets, molt contundentment, de 6-1 i 6-0.
I també en el quadre de dobles masculí, el barceloní Marcel Granollers i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, jugaran finalment aquesta matinada que ve contra els alemanys Neichter i Wallner. Ladies and gentlemen.
Dimecres 15 de gener, 6 minuts passant de 2:45, comencem parlant de futbol. El Barça torna a ser aquest vespre amb un altre partit a Caixa o Faixa, només 3 dies després de proclamar-se campió de la Supercopa a l'Aràbia Saudita, golejant el Real Madrid. El conjunt del Hansi Flick rep avui a Montjuïc al Betis, en l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei, que és a partit únic. Ahir va comparèixer el tècnic alemany en roda de premsa i va parlar poc del partit d'avui, tenint en compte que venien de dues hores de roda de premsa del president Joan Laporta sobre la gestió del cas Olmo i Pau Víctor i les seves inscripcions. Això sí, Flick va repetir diverses ocasions que s'havien de centrar en tornar a guanyar per demostrar que era un bon equip. També es va atrevir a fer una mica de balanç després de la mitja temporada en el càrrec.
De vegades pots estar insegur sobre què es pot esperar d'aquests alemanys, però crec que en aquest mig any tothom ha demostrat que el més important és l'èxit del club. I això és el que volem. Tots els jugadors, tots els entrenadors treballem per això, per guanyar títols, com diumenge. I puc sentir-ho cada dia, en cada entrenament. És increïble perquè tothom aquí sap què ha de fer, sap quan el necessites. És fantàstic veure-ho i hem de tornar a demostrar que som molt bons.
Per al partit d'avui, Flick té la baixa a la porteria de Szczesny, sancionat per l'expulsió de diumenge passat a la final de la Supercopa. De fet, preguntat per la porteria, l'entrenador alemany va obrir el debat pel que queda de temporada sobre qui ha de ser titular, si el polonès o Iñaki Peña.
Per mi, sent honest, han canviat moltes coses. Primer vam veure el Tec fer unes grans actuacions. Després de parar, torna i pots veure en cada entrenament que té una mentalitat increïble. Ajuda molt a tot l'estaf i també a la resta de porters. I també es va veure que també pot jugar a aquest nivell. I també puc dir que l'Iñaki, sota pressió, surt diumenge i el primer xut és gol. La fortalesa i la fredor que va mostrar va ser increïble.
Avui hauria de jugar Iñaki Peña per l'ascensió, com dèiem, d'Szczesny. Veurem qui juga a la porteria la resta de temporada. Tampoc no hi serà avui Íñigo Martínez, que va patir una lesió muscular també diumenge i s'estarà de baixa un mes, ni tampoc Christensen, que encara no ha debutat aquesta temporada i podria fer-ho ja dissabte, segons explica Ai Flick en el partit de Lliga contra el Getafe. Per tant, té molts números a jugar avui Ronald Araujo, del qual també rumoreja que podria marxar del Barça en aquest mateix mercat d'hivern. I parlant de possibles sortides, la d'Ansu Fati, el davanter format a la Masia, no ha disputat de massa minuts, hagut de superar també una altra lesió muscular. Ja va veure des de la graderia els dos partits de la Supercopa i avui també s'ha quedat fora de la convocatòria. Ahir Flick es va mullar sobre el paper d'Ansu a l'equip.
Soc honest amb tots els jugadors i he parlat també amb l'Ansu de la seva situació. Depèn d'ell, del que mostri. Va tornar molt bé, entrenant molt bé, de manera molt professional, treballant fort, però després va tenir problemes. Després de la lesió, no ens ha pogut mostrar al 100% com és de bo. I és una pena per ell i per nosaltres perquè estàvem convençuts que podia tornar, però en aquest moment ha de treballar per tornar a donar-nos la seva millor versió.
Aquest vespre, sense Ansu Fati, a les 9, aquest Barça-Betis de 8 anys de final de la Copa del Rei, l'eliminatòria de partit únic ja va arrencar ahir al vespre amb la victòria del València, 0-2 al Camp de l'Ourense, de primera federació, el conjunt Che, QE a la Lliga, a primera divisió, que es converteix en el primer quart finalista d'aquesta Copa. També avui, a banda del Barça-Betis, es jugaran el Pontevedra-Getafe, l'Almeria-Leganés i l'Elx-Atlètic de Madrid. Demà es completarà aquesta ronda de 8 anys amb l'Atlètic de Bilbao-Osasuna, la Real Societat-Rayo Vallecano i el Real Madrid-Celta. Ja no hi és en aquesta Copa ni el Girona ni l'Espanyol, que ahir el conjunt perico van presentar la seva segona incorporació en aquest mercat d'hivern. Es tracta del davanter andalús Roberto Fernández, que arriba cedit de l'Sporting de Braga portuguès, on no ha gaudit de massa minuts per aportar gol a l'equip perico. En declaracions als mitjans del club, assegurava tenir moltes ganes de posar-s'hi i es definia així com a jugador.
Yo me considero una persona currante, la intensidad, el dejar, no dar un balón por perdido y al final velocidad, estar en el sitio, en el área para intentar cazar algún balón. Yo creo que es bueno tener buena competencia porque al final si todos somos una buena competencia mejora cada uno personalmente. Entonces yo creo que es bueno tener competencia para mejorar individualmente.
Veurem si juga Roberto Fernández, que ha signat fins a final de temporada. S'ha dit, com dèiem, va destacar l'any passat a Màlaga, el qual va ajudar amb 20 gols a aconseguir l'ascens a segona divisió. També va passar una temporada pel Barça Atlètic. El davanter nascut a Còrdoba s'ha entrat avui per primera vegada amb els seus companys i ja podria debutar aquest mateix divendres en el partit que obre la 20a jornada de Lliga contra el Valladolid, partit vital per a l'Espanyol, que ha llançat una promoció per als socis i sòcies per omplir l'RCD Stadium. El Girona rebrà dissabte a les 2 al Sevilla, Montilivi, i el Barça, com dèiem, jugarà a Getafe també dissabte a les 9 del vespre. Més futbol. També avui es juguen els dos partits de 8 anys de final de la Copa Catalunya, previs a que entrin els dos equips de la Federació Catalana que l'any passat jugaven a segona divisió, l'Espanyol i l'Andorra. A partir de les 7 s'enfrontaran al Cerdanyola, que ara mateix és QE, el grup 5 de tercera federació, i el Nàstic, que al contrari que l'eliminatòria anterior, avui sí que farà jugar futbolistes del primer equip que es troba a la part alta de la primera federació. La prèvia és de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Ho farà a partir de les 7 de la tarda al Cent Fontetes davant del Cerdanyola Futbol Club amb l'objectiu de passar la següent ronda de la competició. L'entrenador del Nàstic, Dani Vidal, diu que els joves del filial i del juvenil tornaran a ser els protagonistes sense descartar algun jugador del primer equip com Miguel Leal, qui ha demanat jugar aquest partit per agafar ritme i en una superfície en la que ha entrenat durant mig any fins ara que ha arribat al Nàstic. Escoltem Dani Vidal.
A diferència de l'altre, sí que potser aparegui algun jugador del primer equip que creiem convenient que li pugui vindre bé, com per exemple de Miguel Leal, el mateix ho va demanar, creiem que li pot vindre bé jugar una estona, agafar ritme de partit i potser hi ha algun jugador més.
La plantilla del primer equip ha entrenat aquest matí en la que ha estat la primera sessió preparatòria de David Juncà com a nou jugador del Nàstic. El futbolista de Riumors és el segon fitxatge del mercat d'hivern. El jugador de 31 anys arriba per donar competència al lateral esquerre i ve després d'una llarga i dilatada trajectòria a primera i segona divisió, on ha jugat al Girona, a l'Eibar, al Celta de Vigo, al Wisla de Cracòvia o a l'Interescaldes d'Andorra, que ha estat el seu darrer equip. El jugador arriba a signat contracte per una temporada i mitja fins al proper juny del 2026.
Gràcies, Jordi. I una hora més tard, també avui, a les 8, Derbi Vallèsà, entre el Terrassa i el Sabadell, que es podrà veure més en directe a la xarxa Més. Dos equips que arriben en dinàmiques molt diferents. Els agrencs es troben en un bon moment, van començar l'any amb una bona victòria a Elx i ja voregen la zona de play-off. Només un punt més té el Sabadell, que acumula 7 jornades sense guanyar la Lliga i acaba de fer fora l'entrenador David Català. Avui dirigirà el conjunt arlequinat el tècnic del filial Conrad García. La prèvia d'aquest Terrassa-Sabadell és de Ràdio Sabadell, Oriol Ferran.
Després de poc més d'un mes del tan esperat derbi vallesà, on recordem els dos equips van empatar a 0 a la Nova Creu Alta, aquest vespre Sabadell i Terrassa es tornen a veure les cares. Ara, però, ho faran en el partit corresponent als 8 anys de final de la Copa Catalunya i a l'Olímpic de Terrassa en comptes del Temple. Es preveu que la convocatòria de 20 futbolistes, igual que el partit de la ronda anterior al camp d'esports de Lleida, tingui una àmplia representació dels jugadors del filial. Uns 250 arlequinats han retirat la seva entrada per animar l'equip des de l'Olímpic de Terrassa aquest vespre. A les 8 arrencarà aquest segon derbi de la temporada.
En bàsquet, el Barça juga aquest vespre el primer dels tres partits importants que té en els propers 5 dies, tots tres al Palau Blaugrana. El primer és ni més ni menys que contra el vigent campió de l'Eurolliga, el Panathinaikos, aquest vespre a 9:15. I tot i que les urgències per les bones són a l'ACB, tampoc no es poden despistar a la competició europea si es volen mantenir en zona de play-off. Un dels pesos pesants al vestidor del Barça, Tomas Satoranski, reconeixia ahir a la prèvia que l'equip és conscient que el partit més important d'aquesta setmana és el de diumenge, tot i que han d'anar pas a pas.
Nos metimos en un lío en ACB y hicimos esta semana incluso más importante, ¿no? Son tres partidos. Claramente el más importante en este momento es el domingo, pero nosotros este día tenemos que preparar para el partido de mañana, que es contra los campeones de año pasado de Euroliga, y jugamos estos tres partidos en casa. Yo entiendo que incluso para la afición, para el público, es un momento muy difícil, con muchas emociones, pero realmente el equipo va a necesitar este apoyo, ¿no? Durante estos tres partidos. Tenemos que ir por hacerlo 3-0, partido a partido, pero sabiendo también la importancia del domingo.
Crida l'afició, com dèiem, per al partit de ja d'avui, aquest Barça-Panathinaikos a 9:15 del vespre, coincidint pràcticament amb el partit de l'equip del primer equip masculí de futbol, que és a 9:00 a Montjuïc. Els grecs ara mateix són segons de la classificació a l'Eurolliga amb 13 victòries, dues menys que l'Olympiakos, que això sí, ha jugat un partit més. El Barça es troba en 9a posició, això sí, a només dues victòries del Panathinaikos. I en només 48 hores divendres, l'equip de Peñarroya rebrà a l'Efes d'Istanbul, que està fora mateix de les places de play-off i necessita sumar, i tot plegat abans del duel a cara o creu contra el Bilbao Bàsquet de Jaume Ponsarnau, diumenge a les 6 de la tarda, a partit de Lliga ACB, que el Barça necessita guanyar si vol ser a la Copa del Rei de Gran Canària. Qui ja té feta la feina per ser a la Copa és la Penya, que podria ser fins i tot cap de sèrie si guanya dissabte que ve el Nou Congost contra un Manresa, que també té moltes opcions de ser a la Copa, i fins i tot perdent, i que ahir va anunciar un nou fitxatge, el pivot tortosí Jaume Sorolla, que deixa Girona i reforçarà la pintura manresana. I tornant a la competició europea, avui també juga la Penya, que si la gran dinàmica de les últimes setmanes a la ACB li ha servit per estar en una molt bona posició, el mal inici a l'Eurocup converteix el partit d'avui de la desena jornada en un caixa o faixa per seguir tenint opcions a la competició. Els meridionals visiten precisament la seu de la Copa del Rei aquest vespre per enfrontar-se al Gran Canària, segon classificat al grup de l'Eurocup, i ja ho fan sense xarxa. Només queden 4 jornades d'aquesta primera fase i la Penya ha sumat 2 victòries menys que el Wolves lituà, el primer equip que es classificaria per als play-offs. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavier Ballesteros.
El Joventut es juga aquest vespre al CNOC Europa. Els verdinegres ja s'han enfrontat dues vegades aquest curs als Canaris a Badalona, amb un triomf per cada equip. El d'avui es pot considerar el partit de la temporada. La Penya juga a la pista de Gran Canària, conscient que és la pedra més complicada per intentar complir el somni europeu. Fa dues temporades el Joventut va ser eliminat de semifinals de l'Eurocup, precisament a Gran Canària Arena. Fins ara els dos equips s'han vist les cares en guany a l'ACB i a Europa, amb un triomf per cadascun en partits disputats a Badalona. El tècnic Dani Miret subratllava que no hi ha marge d'error.
Nosaltres ara tenim una situació competitiva difícil perquè no tenim marge de poder cometre un error i hem d'encarar el partit amb una mentalitat molt bona perquè realment doncs, només podem pensar en aquest partit, no? No podem pensar més enllà. Sabem que haurem de fer molt bé i que són un equip doncs, que m'han demostrat moltes vegades el caràcter que tenen, un rival de molt de prestigi.
Pel partit del vespre, que començarà a 9:00 catalana, els verdinegres podran comptar amb Decker i Gates, juntament amb Dodson, perquè a la competició europea no hi ha limitació de dos extracomunitaris, com sí que passa a l'ACB.
I en hoquei patins, el partit és d'ahir entre els dos dels grans de l'hoquei lliga femenina, Palau i Vilassana, se l'han acabat duent les del Pla d'Urgell per un ajustat 1-2. Els dos equips van començar molt respecte a protegir-se en defensa. De fet, la millor del partit va ser la portera del Vilassana, Anna Salvat, que va salvar els 3 punts aturant un penal a la recta final. On acudirem, Roger Rams?
Palau i Vilassana van protagonitzar ahir al vespre el partit corresponent a la 12a jornada de l'Hockey Lliga Femenina. El duel, que finalment es van emportar les visitants per 1-2, va ser extremadament igualat i amb ocasions constants pels dos conjunts. El Vilassana es va avançar quan quedaven menys de 20 minuts pel final del partit, a la segona meitat, amb un gol de Luciana Agudo. Arran del gol, el Palau va reaccionar i un minut i mig més tard, Elsa Salvanyà empatava a l'Electrònic. Quan faltaven només 10 minuts per acabar el partit, Janet Silva va fer l'1-2 definitiu pel Vilassana i el Palau, esgotat, no va poder reaccionar. Escoltem ara l'entrenador palauenc, Andy Colaiani.
Hemos tenido que tirar un poco más de la defensa, sacar alguna contra más rápido. Así todo creo que hemos competido, pero bueno, nada, lo importante es que el equipo está bien, que está dispuesto a seguir trabajando, evolucionando, que nos queda mucho trabajo por delante y hay que seguir, nada, eso es así.
Amb aquest resultat, el Vila-sana iguala el Palau a la classificació, on tots dos equips tenen ara 30 punts. A falta de que la resta d'equips juguin la dotzena jornada, en cas que el Telecable de Gijón guanyi el seu duel, perdria la primera posició al Palau a la taula de l'Hockey Lliga Iberdrola.
Gràcies, Roger. Avui es disputen 3 partits més d'aquesta dotzena jornada d'Hockey Lliga Femenina. A les 8 del vespre, el Sant Cugat anirà a esgotar les seves opcions per classificar-se per la Copa de la Reina, una de les pistes més complicades de la categoria, la d'actual quart classificat, el Fraga. I també avui, però a les 9, es disputa el Manlleu, Vigues i Riells. Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Aquest dimecres a la nit, a partir de les 9, el Martinelli, el Club Patí Manlleu i el Vigues i Riells disputen el partit corresponent a la dotzena jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola. Les locals, que dissabte passat perdien contra el Palau, estan classificades virtualment per la Copa de la Reina, però ho poden certificar si puntuen avui. L'entrenador, Climent Pedrós, té clar que els contraatacs seran un factor molt important en el duel d'avui contra el Vigues.
El Vigues és un equip que està molt ben compensat. És un equip que, si els deixa sortir contraatac, surten i surten bé, i haurem d'estar molt atentes a evitar que surtin el contraatac. De la mateixa manera, si nosaltres estem en defensa ben posicionades, podrem sortir el contraatac i fer-los mal a la contra.
El partit contra el Vigues és previ a l'important duel de Copa d'Europa del cap de setmana que tenen les manlleuenques, on es juguen gran part de les seves opcions a continuar endavant a la competició en un partit molt complicat a la pista del Vila-sana. Abans, però, s'han de centrar en superar aquesta nit, a partir de les 9, el Vigues i Riells al Pavelló Municipal d'Esports.
Gràcies, Raimon. I també avui a les 9 tindrem el partit del Telecable Gijón, que s'hi puntua avui, com dèiem, contra el Raixoi Gallec, que és el penúltim classificat, se situaria líder en solitari. Dissabte que es completarà aquesta dotzena jornada amb 3 partits més. I a l'Hockey Lliga Masculina, diumenge va acabar, recordem, la primera volta de la competició. Ho fa amb el Pons Lleida, quart classificat, com a cap de sèrie, per tant, de la Copa del Rei. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Per tots era sabut que si el Pons Lleida sumava algun punt a la pista de l'Alcoi podia oblidar-se del resultat de l'Igualada a la pista del Vilafranca i certificar així ser cap de sèrie a la Copa del Rei d'enguany. Ara bé, l'Alcoi va ser millor que el conjunt llistat, el va guanyar i el Pons Lleida va haver d'estar al cas del que passava a Vilafranca, on el conjunt local va guanyar 5-4 a l'Igualada i li va permetre al llistat tancar la primera volta quart classificat de l'Hockey Lliga. Edu Amat, entrenador dels lleidatans, valorava així aquesta primera meitat del curs.
Bé, penso que és una primera volta positiva, al final ser cap de sèrie no és una cosa gens fàcil i més després d'estar 2 anys sense estar a la Copa, tornar-hi com a caps de sèrie ja et demostra lo positiu de la volta, no? Que al final hi ha hagut molt pocs equips a nivell de regularitat millor que nosaltres. Però al final això és una lliga, encara queda tota una segona volta, haurem de tornar a repetir molt bons partits els que hem fet per aconseguir els mateixos punts, perquè el nostre objectiu és estar dalt i no ens podem quedar amb que hem fet una primera volta positiva, sinó que hem de precisament analitzar aquests mals resultats que hem tret perquè no es torni a repetir i els positius, doncs, veure què hem fet bé i seguir amb aquesta línia.
El Pons Lleida acaba la primera volta amb 22 punts i com a quart cap de sèrie a la Copa del Rei. La primera cita de la segona volta serà aquest diumenge a les 12 del migdia, l'11 de setembre, contra el Vic.
Gràcies, Sergi. No deixem l'estic perquè aquest mateix matí s'han sortejat a Terrassa les Copes del Rei de la Reina d'Hoquei Herba, que es disputaran al Club Egara entre el 28 i el 30 de març. Ens omplia des de la Ràdio Municipal de Terrassa el Miqui Romagosa.
Doncs ja tenim els aparellaments dels quarts de final de la Copa de la Reina i de la Copa del Rei de Hoquei després del sorteig que s'ha fet avui a la Casa de l'Esport de Terrassa. Recordem que el Club Egara serà la instal·lació que acollirà aquestes dues competicions. En la Copa de la Reina els enfrontaments són els següents. El Júnior s'enfrontarà a la Sanse Complutense, al Club de Campo, al Real Club de Polo. El Club Egara, l'equip local, s'enfrontarà al Taburiente i la Real Sociedad serà el rival de l'Atlètic Terrassa. Recordem que tant Club de Campo com Atlètic Terrassa eren els caps de sèrie a la Copa del Rei. Atenció, perquè tindrem clàssic i derbi agarenc. Atlètic Terrassa, Club Egara. La resta d'enfrontaments, Futbol Club Barcelona, Polo, Júnior, Club de Campo i Club Deportiu Terrassa, Tenis. Recordem que els partits es disputaran de manera simultània a partir de les 11, la 1, les 3 i les 5 de la tarda. Les semifinals seran el dissabte i les finals seran diumenge a 2:15, la categoria femenina, i a 3:15 la categoria masculina. Una vegada més també es disputarà la Copa Hockey Plus. Serà la seva tercera edició, una Copa del Rei de la Reina que tindrà també música en directe i entreteniment, amb tot un seguit d'activitats per fer del Club Egara una gran festa del hoquei.
I abans d'acabar, un últim apunt en tenis taula. Avui es disputen un parell de partits en presència catalana. A la superdivisió femenina, la Unió Esportiva Sant Cugat visita la pista de la Universitat de Burgos a partir de les 6 i a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, el Serra Escala rep el Priego. Ràdio L'Escala, Ivan García.
Pel Club Tenis Taula, Serra Escala empatar aquesta tarda contra el líder Cajasur seria com assolir una victòria. És molt complicat vèncer palistes de gran talent com són Carlos Machado, Diogo Carballo o el mateix Álvaro Robles. Però cal recordar que l'última visita dels andalusos a l'Alt Empordà va acabar amb una derrota per 4-1 amb els dos punts del taiwanès Xiguayé i els dos del suec Park Gerel. Va ser, de fet, la primera vegada que els escalencs guanyaven a un equip que en moltes ocasions s'ha proclamat com a flamant campió de la Lliga. Són conscients que no són els favorits, però podria tornar a saltar la sorpresa Iker González, palista del Serra Escala.
Un partit bastant complicat, ja que juguem contra els primers, un equip que ja durant aquests anys ha guanyat molts títols de Lliga i intentar fer un bon partit i si empatem seria com si fos una victòria.
Els palistes titulars per avui a les 6 són tota una incògnita. Hi ha molts números de que sí que hi sigui el taiwanès Xiguayé, però debutarà algun dels nous fitxatges que ha fet el CER aquest 2025, com són el suec Park Gerel o el polonès Samuel Kulsiki. El club també haurà de decidir quin jugador nacional jugarà, Iker González o Xavi Peral.
I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Cuánto dolor la mentira. Cuánto dolor saber la verdad. alguien que crees que es todo en tu vida tiene otra amante o no sabe amar, ¿cómo sanar las heridas? Saldré adelante, lo sé.
Bona tarda. Bona tarda.